Divendres de la setmana passada, dos dies abans que René Pape participés al Palau de la Música Catalana en el Rèquiem de Verdi, dirigit per Enrico Mazzola, davant de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, el baix alemany rebia Catalunya Música a un hotel barceloní. La conversa incideix en diversos aspectes de la seva carrera, començant per un canvi d'impressions sobre el seu disc Gods, Kings and Demons, que us presentàvem fa unes setmanes, i també diversos aspectes de la seva trajectòria. Bettina Blanc i Xavi Cusó van acompanyar-nos a la traducció simultània i a l'enregistrament. El resultat és el que us oferim a continuació. Senyor René Pape, bona tarda.
Hello. Hola.
Admirem molt la seva carrera. En primer lloc, li voldríem preguntar si li agraden les entrevistes i com es porta la fama tenint en compte la seva joventut.
Gràcies pel compliment. Això de la joventut ja fa una mica més de 20 anys que no soc tan jove. I les entrevistes, aviam. Les entrevistes són una part integrant de la nostra professió.
Wenn man am Tag 5 oder 6 Interviews gibt,
quan dones 5, 6 entrevistes cada dia, doncs també assoleixes un cert esgotament. Però no sempre és així, sobretot és per aquest llançament nou del disc, però no passa res, està bé.
Vostè va estar a Barcelona fa una setmana interpretant el Rèquiem de Verdi, però m'agradaria parlar de la seva trajectòria operística i començar parlant del seu últim disc. Vostè ha declarat que és un homenatge a un treball discogràfic del baix George London. És George London el seu referent principal com a cantant del passat, o un dels cantants del passat?
Nein, das würde ich nicht sagen.
No ho diria així.
Es ist ein Zufall, dass ich...
És una mica una coincidència.
Dass ich die Aufnahme von George London, Kings and Demons, vor
trobés aquest enregistrament i l'escoltés fa uns anys, aquest enregistrament de George London de Kings and Demons,
ich fand die
i em va semblar que la dramatúrgia de l'enregistrament era molt interessant
und ich dachte,
i vaig pensar que podria haver-hi una possibilitat de seguir desenvolupant aquesta dramatúrgia
Könige noch mit dazu zu nehmen.
Also ich dachte,
Gods Reis. And Demons.
El seu disc es deia Gods and Demons.
And ich dachte, man kann
vielleicht pensar,
noch etwas dazu tun.
Podríem afegir alguna cosa
und,
més?
Ach, es ist auch eine Hommage an George London.
També,
den
clar,
ich sehr verehre. Ich habe ihn leider nie kennengelernt.
An George London, no el vaig conèixer mai.
Bin aber mit seiner Witwe sehr eng befreundet.
Vaig fer molta amistat amb la seva vídua.
Durch sie habe ich natürlich viel über seine Arbeit.
Mitjançant ella vaig conèixer moltes coses de l'obra i de la feina de George London, que sempre m'ha fascinat i és un homenatge, evidentment, és clar.
Escoltant el disc he pensat també en Cesare Siepi, especialment per la seva manera de pronunciar les erres, independentment de si vostè s'hi ha emmirallat o no, és també un altre referent per vostè, Cesare Siepi?
Es gibt viele Bezugspunkte.
En tinc molts de referents.
Bestimmte Namen
no vull centrar-me massa en noms específics
nicht erwähnte Kollegen oder verstorbene Kollegen,
perquè d'aquesta manera ofendria els que no esmento.
Und, ich werde öfters mit sovint anderen Kollegen aus der goldenen Zeit der Oper,
em comparen amb altres col·legues de l'època dorada de l'òpera, i això m'honora per una banda, però d'altra banda, evidentment, tinc la meva pròpia interpretació, la meva pròpia veu, el meu propi timbre, i provo d'impregnar la meva feina amb un estil propi, crear el meu propi estil.
Vostè en escena s'identifica més com a rei, com a déu o com a dimoni?
All.
Tots tres.
Depends on what I'm singing.
Depèn del que canti.
Papers com aquests suposo que obliguen a mesurar molt l'histrionisme. Com ho aconsegueix?
Auf der Bühne muss man übertreiben.
Bé, és que un cert histrionisme sempre cal sobre l'escenari, una certa exageració.
Es ist ein Ausdrucksmittel.
és una forma d'expressió, un mitjà d'expressió. Has d'arribar a un públic que potser en part està a 200 metres de tu.
Das ist anders im Film.
I això a les pel·lícules, al cinema,
Film
és diferent.
Muss man so real wie möglich bleiben. Normalment, auf der Bühne muss man übertreiben.
A les pel·lícules has de ser molt més mesurat, mentre que l'escenari, per força, has d'exagerar.
Parlem més endavant de pel·lícules o de la seva intervenció en cinema, per exemple, en la Flauta Màgica, però deixi'm que segueixi parlant d'aquest disc, per cert, magnífic. Un disc en què vostè canta, dirigit per Sebastian Weigle, que ha estat director musical del Liceu fins la temporada passada. Es nota una total entesa entre vostè, ell i la Staatskapelle Dresden.
Das ist gut, das ist auffällt.
Em sembla bé que es noti, de veritat. Trobo que és positiu.
Kenne den Sebastian Weigle seit
Conec en Sebastian Weigle des que treballo allà, des de 1989 aproximadament.
Er war damals noch solo hornist.
En aquell moment encara era solista de trompa.
Und die Karriere, die er gemacht hat, ist bekannt.
I la carrera que ha fet és molt coneguda.
Und die Verbindung mit der Sächsischen
amb l'Estatskapelle de Saxònia és també una particularitat perquè jo també havia estudiat amb molts d'aquests músics i evidentment ens coneixem tots. Va ser com tocar a casa o jugar a casa. Per vostè, Dresde és una mena de refugi. Com és ara la vida musical d'aquesta ciutat? L'orquestra marca la seva identitat artística?
Auf alle Fälle, natürlich.
Sens dubte,
Dresden ist eine ganz besondere Stadt.
La caracteritza Dresde. Ich lebe seit vielen Jahren nicht mehr da. Ciutat molt peculiar. Jo fa molts anys que ja no hi visc.
Aber es ist meine Heimat.
És la meva ciutat natal.
Meine Wurzeln, meine
musicalischen Wurzeln. Les meves arrels musicals.
Wir haben den Dresdner Kreuzchor.
Tenim el Kreuzchor, el cor de nens de Dresden, on jo m'he criat. On jo he crescut, tenim la Staatsoper, l'òpera estatal de Saxònia, la Staatskapelle.
Wir haben die Dresdner Philharmonie.
Tenim la Filarmònica de Dresde, que també és molt bona.
Es ist eine kleine Stadt.
És una ciutat petita, però amb molta activitat musical.
Hi ha hagut, es noten els canvis respecte abans l'Alemanya, l'antiga Alemanya de l'Est i l'actual, a partir de la unificació?
Ja, es entwickelt sich alles weiter,
tot
zum Glück.
Evoluciona, per sort.
Musiker kommen auch internationale Musiker,
músics internacionals que són membres de l'orquestra, també venen cantants convidats
de tot arreu.
Ja, a tot arreu hi ha problemes econòmics, però crec que
Dresden
té un estatus una mica especial perquè la ciutat està molt orgullosa de la tradició cultural que té i s'identifica molt amb ella.
Vostè en aquest disc canta un fragment de L'Hort del Rin. No sé si Wotan és un objectiu possible a llarg o curt plaç en la seva carrera.
Es wird ein nächster Meilenstein sein.
Crec que serà una fita, la propera fita.
Es ist kein Ziel, also
no és que sigui un objectiu, com si després no hi hagués res més.
Aber es wird ein nächster
Schritt sein. Però sí que seré una, serà un, el següent pas, potser.
I pel que fa als seus papers en òpera italiana, quin és el seu camp actual de repertori i les seves perspectives de futur?
Ja, natürlich die, die Hauptpartie.
El paper principal en aquest moment és el rei Filip.
Spanischer König.
Perdó, en la versió italiana o en la versió francesa?
A la versió italiana.
Und ich habe viel Don Giovanni, viel Leporello, viel
Don Giovanni, Leporello, Figaro, els he cantat molt.
Es kommen noch ein paar Kleinigkeiten dazu,
wie vielleicht. Encara se afegeixen un parell de coses.
Boito, Mephistopheles.
Mephistopheles, Boito.
Aber ich habe ein ziemlich großes Repertoire in meinem Leben.
Tinc, o he cantat en el llarg de la meva vida un repertori molt ampli.
Vielleicht 4-5
s'hi afegeixen potser 4, 5, 6 papers importants a partir d'aquí i després ja està. No es pot abarcar tot, no es pot cantar tot. I en el futur també vull començar a fer recitals de cançó. És una tasca molt compacta per la qual s'ha d'invertir també molt de temps en la preparació d'aquests recitals, em refereixo.
A propòsit d'aquests recitals i també del Requiem de Verdi que vostè està cantant, quin és el nivell de preparació amb el repertori de recital i el nivell de preparació amb la música sacra?
Ja, das Verdi Requiem als Beispiel.
A veure, el Requiem de Verdi com a exemple, potser l'he cantat 100 vegades, no ho sé.
Da gibt es keine. Es ist eine sehr kleine Vorbereitungszeit.
Per tant, hi ha poca preparació, però he de viatjar molt, he d'assajar, concert, etc. Però per un recital, en el meu cas, cal una preparació més llarga perquè encara no ho he fet. I, per tant, potser hi ha 3/4 d'any o fins i tot un any sencer de preparació per un recital d'aquesta mena. És com aprendre de nou, de zero, un nou paper d'òpera.
I suposo que intervé també la preparació a nivell literari a un nivell molt superior que en les òperes.
Soweit es geht, ja.
Sempre, en la mesura del possible, sempre sí.
Aber es ist kein... Sicher liest man das eine oder andere.
Evidentment, es llegeix un llibre o un altre,
es documenta. Ich bin da nicht zu,
però en aquest sentit no m'obsessiono.
Ich bin nicht zu intellektuell.
No sóc massa intel·lectual.
A propòsit de Wagner, seguim amb Wagner. Què va passar entre vostè i Bayreuth?
Ja, ich habe in Bayreuth gesungen von 1994.
Jo vaig cantar a Bayreuth des del 94 fins al 97.
Es gab dann einige Unstimmigkeiten,
va haver-hi alguns desacords o desajustos, podríem dir,
die mich einfach veranlasst haben, nicht mehr
que em van motivar a no tornar-hi.
I de moment no hi ha perspectives de futur de tornar-hi.
Ich habe als Perspektive, ich muss nicht nach Bayreuth.
És que no cal.
Bayreuth ist nicht mehr der Olymp.
Bayreuth ja no és l'Olimp de la música de Wagner.
Man kann viel besser Wagner
produktions. Es poden escoltar produccions de Wagner molt millors.
In der Welt außerhalb Bayreuths.
Arreu del món.
Man muss jetzt abwarten, wie es
millors que no pas a Bayreuth. I cal esperar a veure què passa amb la nova direcció, com funcionen les coses, quines idees aporta aquesta nova direcció.
Ich bin nicht abgeneigt, wenn ich gefragt werde,
wieder nach Bayreuth zu gehen. Aber no es que m'ho negaré,
hingehen und sagen,
però no hi aniré jo per iniciativa pròpia i dic, agafeu-me, vull cantar aquí.
Sich zum Schild erkor, wohin ist Tugend nun entflohn? An meinem Freund sie flieht, da Tristan mich verriet.
Expliqui'ns com va anar l'experiència del rodatge i el treball amb Kenneth Branagh a l'entorn de la flota màgica cinematogràfica. Vostè hi cantava dos papers, l'Sprecher i Zarastro.
Ja, das war eine fantastische Arbeit.
Va ser un treball fantàstic, la veritat.
Total gegensätzlich zu der normalen Bühnenarbeit.
Molt contraposat al treball d'escenari habitual, per mi habitual.
Auch von den Zeitabläufen.
També pel que fa als temps, als ritmes.
Als Theatermensch ist man
com a persona de teatre,
eine Nachtperson.
És una persona molt noctàmbula. I quan treballes al cinema, doncs t'has de llevar a les 6 del matí i, per tant, anar-te'n al llit a les 9 o a 2:15, com a molt. És difícil. A les 7 o les 8 has d'anar a maquillar i allà t'hi passes 2 hores, com a mínim. I després esperes, i esperes, i esperes. Però va ser una experiència magnífica.
Kenneth Branagh
és un actor i un director de molt de renom, sobretot pel que fa a obres shakespearianes.
Der Film ist jetzt nicht wirklich top.
La pel·lícula potser no és la millor pel·lícula del món, però considero que és un intent molt aconseguit de fer una pel·lícula per un públic jove.
Und zwar es wurde absichtlich darauf geachtet, dass es englisch in englisch ist.
També es va procurar que fos en anglès. Que per mi això al començament era una flauta màgica en anglès, sisplau. Però es va explicar bé aquesta decisió. Es volia assolir un públic i atreure un públic a nivell mundial que fos un jove.
Wir wissen ja, dass die englischsprachige Community
de parla anglesa és molt més gran que no pas la de parla alemanya. Potser es podria haver fet en castellà, que encara té una comunitat de parlants molt més gran, o en xinès, vés a saber.
Aber es war eine interessante
Sache. Però va ser una experiència molt interessant.
Ich habe mich oft mit Ken getroffen, Ken Branagh.
I vaig reunir-me moltes vegades amb Kenneth Branagh. Li vaig proposar
Gedanken drüber zu machen, dramaturgisch.
Que fes una sèrie de reflexions dramatúrgiques també. Si el Zarastro i el narrador són una persona.
La idea va ser seva.
War das ihre Idee?
Meine Idee.
Sí.
Und ich wollte das schon immer machen auf der
Sempre
Bühne.
Sempre havia volgut fer-ho a l'escenari, damunt
aber
de l'escenari, però...
Ich habe keinen Regisseur, Stage Director gefunden.
Però no havia trobat cap director escènic.
Que
ho entengués o que hi compregués. Això s'ha d'acceptar i s'ha de respectar.
Però
sempre
soc
de l'opinió que aquests dos personatges dramatúrgicament es poden unir en una sola personalitat. El Zarastro...
En aquest
cas no estic ni caracteritzat, però ja que Tamino no sap què és Zarastro, pot fer aquestes proves abans que el Tamino arribi al regne del Zarastro.
I
va pensar, després em va trucar i va dir, mira, René, és una idea fantàstica, fem-ho.
Uh-huh. Em va semblar, a més, a mi també una molt bona idea, molt, molt coherent. Com es treballa davant d'una càmera tenint en compte que vostè està acostumat a la llunyania amb el públic quan està en una escena?
Ja, wir haben viele Proben gemacht.
Vam fer proves i més proves.
Versuche.
Intents.
Wir haben wie so eine Art, es war wie eine Art Studium.
Also, va ser com fer una carrera pràcticament, com a estudiar.
Ausschnitte aus der Zauberflöte, posàvem,
vam fent coses amb càmera de mà, càmera en mà, fragments de la flauta màgica. Després miràvem els fragments aquests filmats i dèiem, aviam, aquí s'havia de fer una cosa, s'havia de canviar. La mímica gestual, la cara ha de reduir-se molt, ha de contenir-se molt.
Ich habe mir in der Zeit auch viele Filme angeschaut.
Vaig mirar moltes pel·lícules amb el Pacino i d'altres grans actors. I també les pel·lícules de Ken Branagh, per exemple, intentant observar aquest minimalisme de la gestualitat. I això és el que he intentat posar en pràctica a la pel·lícula.
Natürlich ist es nicht, man spielt ja keinen Film in dem Sinne mit no, Dialogen.
Estàs fent una pel·lícula amb diàlegs.
Und man muss
també cantes.
Eine andere Gesangsmimik
erarbeiten. I cal treballar una nova gestualitat, una diferent que no pas a l'escenari, per fer cinema.
L'òpera és l'òpera, el cinema és el cinema. No, i actualment l'òpera sembla que tingui el seu camp de divulgació en el terreny audiovisual, DVD, però no sé si el cinema per a vostè pot ser un excel·lent canal per veure òpera, no només per introduir-se en l'òpera, sinó com un canal alternatiu.
Es ist ein Versuch.
És un intent, jo crec, que el cinema.
Es kommt ganz darauf an, wie die Zuschauer, Zuhörer,
com els espectadors o els oients, és a dir, el públic habitual, el públic normal, no el públic intel·lectual o molt expert en música, com percep i com rep aquest públic les obres. Un grup escolar d'un poble que està a 1.000 quilòmetres del cinema més proper, perdó, de l'escenari més proper, com ho veuen en el seu cinema local? Tenen una perspectiva molt diferent, un punt de vista molt diferent que no pas un públic amb una cultura molt més desenvolupada en el sentit musical.
Es ist ein Versuch, also es haben in der Geschichte, in der Filmgeschichte,
la història cinematogràfica s'han fet intents, alguns intents d'aquesta mena.
Und es ist kein einfaches
i no és
filmen der Bühne, sondern es ist
filmar un escenari, sinó que és una escenificació especial per a aquesta pel·lícula.
Und man hat, was natürlich interessant ist,
i el que és interessant,
mit der heutigen Technik,
amb les tècniques actuals,
man kann sehr viele special effects
poden assolir molts efectes especials que són impossibles, impensables en l'escenari.
A vostè li agrada el cinema? És un aficionat al cinema?
Wenn ich Zeit habe, gerne.
Quan tinc temps, sí, la veritat és que m'agrada molt anar-hi.
Precisament d'això volia parlar, de com és René Pape fora dels escenaris, fora dels estudis de gravació. Quines són les seves aficions, per cert, a part de fumar?
Rauchen ist kein Hobby, Rauchen ist ein Angebot.
La veritat és que fumar no és una afició, eh? És un hàbit, que és molt diferent.
Was tue ich? Ich tue Sachen, die jeder andere
doncs
Mensch auch macht.
Que fa tothom. M'agrada anar al cinema, m'agrada llegir, m'agrada trobar-me amb amics.
Gehe in Galerien.
Vaig veure exposicions, tinc molts amics artistes.
Viele Galeristen, Freunde.
Galeristes, també.
Wenn ich in einer anderen Stadt bin,
quan estic en una altra ciutat, intento absorbir tota la cultura possible d'aquella ciutat.
Um mir
una idea, una impressió d'aquella ciutat. De moment, de Barcelona, per exemple, no he vist gaire res, però demà i dilluns i dimarts tindré una mica més de temps per passejar-me.
Parli'ns precisament de Barcelona, sabem que li agrada Barcelona, però parli'ns dels seus projectes futurs a la nostra ciutat. Quan tornarà i amb què?
Com si vira van, com si vira ben.
Im Moment gibt es keine Pläne.
De moment no hi ha plans establerts per tornar a Barcelona, malauradament.
Leider, aber
malauradament.
Ich werde versuchen so schnell oder so schnell es geht.
Intentaré tornar com més aviat millor.
Egal, ob für ein Konzert oder
sigui
eine Gala,
per un concert, per una gala,
o
una producció, ja ho veurem.
Aber es gefällt mir sehr gut.
És que m'agrada molt Barcelona, m'agrada molt.
Doncs no es preocupi, perquè potser vostè no vindrà a Barcelona, però un barceloní com jo sí que l'ha anat seguint a bastants llocs i seguirà assistint a les seves representacions i escoltant les seves gravacions.
Dann bring Sie Barcelona zu mir.
Doncs porti'm Barcelona a mi, si us plau.
Moltes gràcies. Al final del monòleg del rei marca el segon acte de Tristany i Isolda de Richard Wagner. Una de les especialitats del nostre protagonista, el baix René Pape, aquí acompanyat per la Staatskapelle Dresden, dirigida per Sebastian Weigle, en un dels fragments que integren el disc Gods, Kings and Demons, recital editat per Deutsche Grammophon amb el protagonisme de l'extraordinari baix alemany que aquesta setmana l'hem tingut a Barcelona amb la interpretació del Requiem de Giuseppe Verdi.